al matí de Ràdio Sabadell. Treballem per fer-te companyia. Cada dia, de 2:15 fins la 1 del migdia. Ciència quilòmetre zero.
I si us sona aquesta sintonia, els oients del matí ja sabeu que ens toca parlar de ciència quilòmetre zero. I és que si una cosa funciona, per què l'hem de canviar? Així que repetim sintonia, nom i, evidentment, seccionista, però amb una diferència important. I és que, per primera vegada, la Marta i jo podem fer ràdio dins de l'estudi. Bon dia, Marta, i benvinguda.
Ah, bon dia, Raquel. Escolta, s'ha fet esperar moltíssim això, però t'he de dir que posar-me els cascos, sentir aquest so sense cap sorollet, és una meravella i fa molta, molta il·lusió, eh?
I una altra novetat és que avui no visitarem cap laboratori, com fèiem l'any passat. Avui ens volem fixar en les escoles i en els instituts per saber, doncs, una cosa molt important, com s'ensenya l'assignatura de matemàtiques. Però escolta, d'on han vingut també, d'on t'ha vingut aquesta idea?
Mira, vaig començar a pensar, un dia que vaig llegir el diari, vaig adonar-me que el govern central està proposant una reforma del currículum perquè diu que aquesta assignatura s'ha d'ensenyar d'una manera diferent i que les matemàtiques han de tenir un enfoc socioemocional i en perspectiva de gènere. La veritat que són dues paraules que d'entrada sembla que no casin amb l'assignatura.
Sí, sí, de fet, aquesta proposta va generar moltes crítiques, no?, sobretot a les xarxes socials, on hi havia tot tipus d'opinions, i evidentment els més crítics van arribar a dir que amb aquesta reforma es pretenia fer que tot fos una assignatura més cookie i sobretot més fàcil.
Totalment. I llavors hem dit, aviam, això ho hem d'aclarir, hem d'entendre què vol dir, no?, aquests conceptes. Què aportaran a l'assignatura? I per això avui hem convidat a la Conchi Lobillo, que és mestra i actual cap d'estudis de l'Escola Samuntada d'aquí Sabadell, perquè volem que ens expliqui com funciona tot això a primària i també infantil. Conchi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé. I també, com que no ens volem descuidar ningú i volem repassar des dels més petits fins als més grans, al telèfon hi tenim el Víctor López, que ell és doctor en didàctica de les ciències i, a més, ha treballat molts anys de professor de física a l'IES Pau Vila d'aquí a Sabadell. I actualment és lector a la Universitat Autònoma, que m'entrebanco. Bon dia, Víctor, benvingut.
Hola, bon dia i moltes gràcies per la invitació.
Encantades. Escolta, Conchi, per situar-nos una miqueta, jo crec que tots tenim el record d'aquells fulls de dictats, aquell haver-nos de prendre les taules de multiplicar de memòria, fer operacions i operacions. Tot això està desfasat o encara passa?
Jo crec que el problema és aquest record que nosaltres tenim de quan vam estudiar les matemàtiques, no? Jo crec que no és una controvèrsia, no?, pensar en les matemàtiques vivencials i en la mecànica, sinó que són dues eines imprescindibles, dues maneres d'entendre les matemàtiques que s'uneixen, però que els docents hem de tenir molt clar com les unim i com les fem necessàries entre elles. I jo crec que la vivencialitat és la paraula clau per entendre les matemàtiques i perquè els nens les visquin de manera positiva.
I tot això comença a primària o a parvulari també comenceu a introduir matemàtiques?
Bueno, jo crec que les matemàtiques les introdueixen els mateixos infants quan a un nen petit tu te'l trobes i li preguntes quants anys tens i t'aixeca el ditet i et diu un, no? O que encara no poden ni verbalitzar-ho. Les matemàtiques, igual que el llenguatge verbal, apareix des dels primers inicis i això els docents ho hem de tenir molt en compte. Els nens, quan comencen l'escolaritat, ja tenen matemàtiques en el si de la seva família i en el seu si mental, no? I ho hem de començar per aquí.
I anem a revisar la secundària. Víctor, Tu com ho veus? També combineu vivència i la part aquesta més mecànica? És a dir, els polinomis, les equacions de segon grau, el mínim comú múltiple que molts ens havia torturat, això encara hi és a l'aula?
Les aules de secundària i de primària jo crec que són molt heterogènies, podem trobar de tot, diguéssim, jo crec que hi ha centres que avancen a ritmes molt diferents entre ells, i també sí que és cert que existeix una distància, volguda o no, entre el que seria la recerca didàctica de les matemàtiques, és allò que s'ha investigat, que funciona i que pot servir doncs, per millorar l'aprenentatge i el desenvolupament dels infants i adolescents, i la pràctica docent més ritual que es va reproduir en generació rere generació, perquè moltes vegades hi ha docents que acaben ensenyant com ells van aprendre. I llavors aquesta distància és la que una mica ara està en debat, no? I ara en parlarem, no? Qüestions sobre quines metodologies, quins són els objectius finals, no? Perquè a vegades hi ha una mica de confusió amb tot això.
Perquè jo tinc un dubte per tots dos, no? Jo crec que el tema de les matemàtiques, no?, és com el gran tema, l'assignatura gairebé pendent, no?, a les aules. Quin és el problema? Per què costa a vegades? Per què fallen aquests resultats? No? Per què hi ha tants alumnes que es perden pel camí?
Des de
Perdona.
Digues, sí, sí. Víctor.
No, que hi ha una cosa que és inqüestionable. És que si tu vas a qualsevol institut de secundària i preguntes a tercer d'ESO, bueno, no sé si sabeu que a tercer d'ESO ja hi comença a haver una mica de desviació en quant a itineraris, no?
Sí.
Hi ha alumnes que ja, diguéssim, es veuen doncs, fent un batxillerat i, per tant, trien un tipus d'assignatures. Un dels factors que és molt influent a l'hora que aquest alumnat prengui una decisió és la seva posició envers les matemàtiques. O sigui, és molt comú escoltar nois i noies dient, uf, és que jo no faré aquest itinerari perquè això implica fer matemàtiques. O sigui, aquesta idea de voler-se treure de sobres les matemàtiques, com si fos quasi la mili, no?, antigament, que s'havia de passar, tu t'ho treus de sobre i ja està.
Clar,
això no té cap sentit. El que no té cap sentit és estar invertint tantes hores, tant personal docent, en convertir-ho en una tortura, no?
Clar.
I això està identificat com a una problemàtica. Llavors, segurament la solució no és fàcil, però estarem tots d'acord que no té cap sentit aquest ritual, no? Que sigui les matemàtiques com un tràmit que s'ha de passar i quan abans millor i de la manera més indolora millor.
Per això jo crec que, i ara passo de la qüestió també a la professora cap d'estudis de l'Escola Samuntada, que l'objectiu és que fer els deures a primària, no? Que les matemàtiques siguin com un joc, una cosa divertida, un aprenentatge, com deies abans, vivencial, no? Per realment que després, quan arriben doncs això, a la secundària, no tinguin aquesta por, no? Que no es converteixi en un malson.
Clar, jo crec que durant molts anys les matemàtiques s'han convertit en una única solució que depenia molt de la visió del docent, no? De la persona adulta que tenies en allà. Tenint en compte que en les aules poden haver-hi 25 o en la seva època fins i tot 30 alumnes, no pots esperar que totes les persones responguin de la mateixa manera al mateix problema en el mateix ordre. Llavors, això que produïa un sobreestrès en els alumnats i una inseguretat, no? Per això aquest nou currículum socioemocional, per evitar aquest estrès, no? Les matemàtiques, el que hem de veure és que el mateix problema pot tenir diversitat de solucions, totes poden ser correctes i es poden donar en diferents ordres i amb diferents sistemes de solucionar-ho, des d'un esquema, un dibuix, una explicació lingüística que tu li donguis en aquesta resolució o una operativa. Llavors aquesta diversitat ha d'existir des d'infantil.
I per tant, aquesta paraula d'enfoc socioemocional voldria dir tenir més en compte la diversitat que hi ha a l'aula o com l'enteneu vosaltres? Perquè a mi la veritat és que em ve una mica gros perquè no acabo de concretar aquest concepte.
Bueno, de vegades és que posem paraules complicades a explicacions simples, no? I quan tu dius socioemocional té moltes significacions. Relacionat a les matemàtiques, si m'ho preguntes a mi directament, jo crec que el que hem de fer és que la societat, els alumnes en general, puguin accedir a aquest aprenentatge matemàtic i no es sentin amb diferents capacitats simplement perquè es demana una única solució en aquell problema, no? I la part emocional, doncs per el que dèiem, no? Simplement sentir la paraula matemàtiques i anar a alumnes que ja els genera un estrès que això els impossibilita accedir als aprenentatges.
Total. Això hi entrarem més endavant. Víctor, ara et deixo parlar, però si us sembla, escoltem un moment com ho viuen els, bueno, en aquest cas, les que són les protagonistes directes de la història, que són unes quantes alumnes d'aquí Sabadell que els hi hem preguntat què tal els hi sembla l'assignatura.
Clara, Marta i Rita, us agrada estudiar matemàtiques?
A mi m'agrada, però sí les entenc. Si no les entenc, em costa i llavors em lio.
Tu, Marta, com ho veus? A tu t'agrada fer mates?
Normalment sí, però també depèn del mestre. I doncs és igual que la Clara, doncs, que hi ha coses que et podrien ensenyar abans que les mates, que, per exemple, sumar un més un, a veure, això és això, però que també tens la calculadora per saber-ho, saps? Que...
O sigui, avui en dia, que totes teniu mòbil, no?
Sí, sí.
Si teniu un mòbil a la butxaca, doncs potser les sumes no són tan importants. A què li donaríeu importància? Hi ha algú que, algun moment que hagueu dit, ostres, a mi les matemàtiques m'han servit per, no sé, alguna cosa?
Jo trobo que són necessàries, com per exemple pagar alguna hipoteca o pagar alguna cosa. Si has de fer algun càlcul així ràpid, doncs saber-lo fer, però no la real quadrada de 455. Perquè això sí que no ho trobo útil, de moment.
Molt bé, noies, doncs que tingueu un bon inici de curs.
Gràcies.
Gràcies. Clara i Núria, vosaltres us agrada estudiar matemàtiques?
Sí. Bueno, a vegades sí, a vegades no.
I per què a vegades no t'agrada?
Perquè depèn del que toqui, si és difícil o és fàcil.
Què et costa de les mates?
Els problemes.
Vosaltres trobeu que les matemàtiques és una assignatura que us ajuda a fer coses de la vida?
Sí.
Com ara què?
Treballar en un supermercat.
Per al restaurant, per posar preu. Per ser matemàtica, per ser científica.
Molt bé, noies, doncs moltes gràcies. Aviam, com us dieu?
Arlet, Abril.
A vosaltres us agrada estudiar mates?
No molt.
No.
A cap de les dues. I per què no us agrada fer matemàtiques?
Em costa molt i... Em costa molt i no m'agrada.
Són avorrides, les matemàtiques?
Sí.
I tu creus que les matemàtiques serveixen per alguna cosa o les fem perquè toca?
No, serveixen.
Serveixen?
Sí.
Però a tu no t'agraden?
No.
Doncs res, noies, que vagi molt bé el curs nou, d'acord?
Adéu. Gràcies, adéu.
A mi, sobretot, no sé vosaltres, però és que m'ha cridat moltíssim l'atenció que vivint en un món on la tecnologia és present, on tenim un telèfon mòbil amb aplicacions, amb algoritmes, que ens diuen de tot, ens diuen quanta gent hi ha al supermercat, que podem tenir-ho tot absolutament controlat, fer anàlisis de dades massius, o sigui, hi ha mates a tot arreu. I el que elles ens proposen és que les matemàtiques serveixen per saber si el compte està ben fet o... com hem de pagar una hipoteca, no? De si ens estan enganyant o no. Víctor, tu com ho veus? Sí. Per què?
Bueno, perquè una mica és el reflex de com es projecta les matemàtiques cap a elles. Fixeu-vos que això té a veure amb aquesta idea socioemocional. Jo crec que, diguéssim, durant la primera etapa de la didàctica, és a dir, quan la gent va començar a pensar què és el que feia que uns alumnes tinguessin millors o pitjors resultats, l'enfocament, diguéssim, era molt cognitiu, és a dir, tenia a veure amb la capacitat individual, mental o intel·lectual de cada infant que el feia més o menys capaç, no? I llavors podia ser un rànquing d'alumnes, diguéssim, amb més capacitat, més intel·ligents, diguem-li com vulguem, i alumnes menys intel·ligents, menys capaços, etcètera, etcètera.
O sigui, clar, tot valorat amb un número, no? Amb una xifra i ordenadet.
Sí, a més, sí, clar, però... Vull dir que això, diguéssim, és la manera intuïtiva i que va impregnar, diguéssim, les primeres propostes de com s'havien d'ensenyar. On comença això a trontollar? Quan s'investiguen situacions fora de l'aula on alumnes que han sigut fracassos totalment escolars en surten molt bé.
Ja.
I posaré un exemple molt simple, que és molt conegut en la recerca en didàctica, que és el Mercadillo. I de nens de comunitats, per exemple, gitanes o de comunitats, diguéssim, molt absentistes, que treballant al Mercadillo amb les seves famílies, eren incapaços d'elaborar, diguéssim, sobre paper una sèrie de càlculs. Però, en canvi, aquests mateixos càlculs, en context, a l'hora d'estar doncs, intercanviant o venent o fent ofertes o el que sigui, se n'en sortien molt bé. I llavors, clar, això va cridar molt l'atenció, perquè això que demostrava és que no tenia només a veure amb quin nivell de desenvolupament cognitiu tenia cada infant, sinó com el context influïa. I aquest context és social, per què? Perquè s'ha demostrat, o s'ha totes les evidències en recerca educativa apunten que l'aprenentatge social, és a dir, que aprenem participant de les formes de fer, de les formes de parlar, de les formes de pensar d'una disciplina, sigui les matemàtiques, sigui la música, sigui les ciències, i que les emocions tenen un paper molt important, perquè la manera com es projecta la disciplina cap a l'infant i com l'infant després es posiciona és clau. Fixeu-vos que moltes de les respostes d'aquestes nenes o nens eren com elles es posicionen respecte a les matemàtiques. Doncs a mi les matemàtiques em costen. Clar, però les matemàtiques, fixeu-vos, són una varietat molt àmplia de llenguatges, de representacions, de raonaments, i en canvi és com un bloc no, de dir jo com em posiciono respecte a això.
Clar.
I aquí ve la idea de socioemocional. Socioemocional ve a cobrir aquestes dues parts. Per una banda, diguéssim, la qüestió de que l'aprenentatge és social i, per tant, cal entendre els contextos socials on es donen dintre l'aula, és a dir, quines activitats fan l'alumnat, quins exemples es fan servir, per què ha de poder ser útil doncs, aquest domini de les matemàtiques, i aquesta qüestió emocional. És a dir, si no, per exemple, hi ha hagut, sobretot a secundària, per sort cada vegada menys, una tendència de part del professorat a posar en valor la dificultat de les matemàtiques. Mireu que dures que són les matemàtiques que faig jo.
Ja.
Mireu quants alumnes suspenen. I això, en el fons, també és emocional.
Clar.
El que passa és que, si no ho explicitem i no en parlem, és com allò natural, allò
clar,
normal. No, i en parlem-ne. Té sentit parlar de les matemàtiques com una cosa, mira que difícil, mira que rigorosa, no? Que només sembla que arriben els més privilegiats, no? Els més brillants, són els únics que superen. No té cap sentit plantejar-ho així.
Sí, estan com a dalt d'un pòdium, no? Diguéssim, hi ha una distància.
Sí, clar, però això es reprodueix socialment.
Mm,
perquè si tu, per exemple, pensem en un profe de secundària que ha acabat sent profe de mates, és perquè ha fet alguna carrera universitària relacionada amb les matemàtiques, o matemàtiques, o economia, o física. Per tant, vol dir que ja quan era alumne de secundària tenia bon resultat i que va ser capaç de superar aquesta barrera. I per tant, té com la tendència natural, a vegades no és ni per mala fe, en posar-se en aquest pòdium.
Clar, és aquest ritual que comentaves abans, no?
És un ritual
no?
reproductiu, totalment,
clar.
Sí, sí.
Però escolteu, a mi em sorgeix una pregunta que va una mica lligada amb aquest estrès que comentava la Conxi abans, perquè he llegit que, de fet, això està documentat, té nom i cognom, es diu aritmofòbia, i que és ansietat, i en alguns casos fins i tot dolor, que experimenten alguns alumnes quan es troben davant d'una qüestió relacionada amb els números. I ara, quan parlàveu de la importància de que fos socioemocional, i tu, Víctor, parlaves de tot aquest context, pensava, a banda de posar exemples diversos, això també vol dir que potser els alumnes se senten més còmodes amb l'assignatura si no són del tot conscients que estan fent aquestes matemàtiques clàssiques, no? Perquè jo pensava, no sé, potser aquests nens que tu ens deies que, del Mercadillo, no?, que estaven fent els càlculs, potser no n'eren conscients que utilitzaven les matemàtiques i per això els hi sortia, per això ho gaudien, per això tenien l'estratègia. No sé ben bé, és... A veure,
sí,
vosaltres...
Clar, que... amb tenir la sensació que estàs fent unes matemàtiques escolars, diguéssim, ortodoxes, perquè ens entenguem. I hi ha moltes maneres de superar això. Per exemple, despenalitzar l'error.
Això és fonamental, jo diria...
La despenalització de l'error. És a dir, si comencen a primària, diguéssim, dient allò que se'ls acut, les seves ocurrències, les seves idees, i constantment durant tota la primària van sentint no, això està malament, no, això no és així, no, aquí t'has equivocat, no, aquí no sé què, malament, 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 clar, al final, a la secundària dius jo no aixeco la mà, jo no participo,
clar,
jo no diré res.
Clar.
Si es plantegen les matemàtiques on les solucions errònies, diguéssim, es posen en debat, cadascú pot dir el que vol... amb una finalitat, evidentment, de resoldre un problema, no? És a dir, va, com ho resoldríeu? Com podem promoure un pensament més lateral, més divergent, no? Que no sigui quina és la solució única i bona. Perquè, a més, moltes vegades no es posa ni l'èmfasi en com has arribat a aquesta solució, sinó si la solució final és bona o no, no? És aquest blanc i negre que fa, hòstia, jo no estic dominant aquest procés, jo no estic dominant la situació, se m'escapa, i això és el que em genera...
aquest estrès i aquesta angoixa, no? Que és el que comentava la Conxi, que a vegades és potenciar això, no? Com arribes a aquell resultat a través de diferents opcions. En aquest sentit, jo us volia preguntar també, per intentar aconseguir també que les matemàtiques siguin, doncs, com un aprenentatge més divertit, per exemple, ara hi ha moltes escoles, molts centres que també aposten per la robòtica. És una bona eina, per exemple?
Bueno, jo considero que la robòtica hi ha un aprenentatge matemàtic, però no és l'única manera de treballar les matemàtiques. Jo estic totalment d'acord amb totes les aportacions que ha donat el Víctor, i jo crec que el més important és veure aquesta funcionalitat. Els nens han de veure que les matemàtiques les aprenen perquè són necessàries per la vida diària, i les solucions que els hi donem han de ser vehiculars d'aquesta vida diària. Un aprenentatge que es fa molt a primària és la resta portant-ne. No?
I que, això sí que em sona.
I que la resta portant-ne és un aprenentatge molt abstracte que es comença a treballar a finals de segon, de tercer, cicle mig, i que és un dels aprenentatges que jo crec que genera més d'estrès de l'aprenentatge matemàtic, perquè els nens no entenen el que estan fent i ho aprenen de manera memorística. Quan tu tens un nen que no té una significació de l'aprenentatge que està fet, aquest aprenentatge perd de tot la significació. Llavors, per exemple, posant-li una línia del temps amb dates importants per ell i entendre quant de temps ha passat entre una data i l'altra, és un càlcul matemàtic d'una resta necessària en un entorn social que li dona una significació i que no fa falta fer una resta portant-ne, perquè les persones adultes pel carrer, jo crec que cap de nosaltres fem restes portant-nes de forma aritmètica, sinó que ho resolem amb aproximacions, amb càlculs aproximats, en li dono 10, li trec 10 i després em queden les unitats i treus el resultat, encara que sigui una aproximació. Llavors hem de fer aquestes matemàtiques vivencials, des de primària, des dels inicis, perquè és com diu el Víctor, que si aquests alumnes de primària arriben a secundària amb unes idees molt clares de les seves capacitats, de lo que és l'error, a secundària ho tenen molt difícil per solucionar-ho, perquè ells ja tenen una manera d'entendre com ells aprenen i de quines són les seves capacitats. Llavors, totalment d'acord amb la idea de l'error. L'error és una possibilitat i una oportunitat per aprendre. Quan més errors hi ha a la classe, vol dir que més diversitat de respostes n'hi han i que es pot fer un anàlisi més profund de com raonem cadascun de nosaltres. I és la part social de les matemàtiques, imprescindible. Llavors, jo crec que, per exemple, el Covid ens ha donat una ensenyança de la utilitat de les matemàtiques. Molts de nosaltres adults hem entès com funcionen les gràfiques o quina importància tenen les gràfiques arrel de tota la problemàtica del Covid. I, per exemple, a les aules de primàries, a cicle superior, l'any passat vam treballar tot el conflicte dels refugiats sirians. Els números eren molt grans i a primària hem de treballar, no? Els milers, els milions, però aquests números són freds, no tenen cap significació. En el moment que aquests números els vam comparar amb la població de Sabadell o amb la població de tota Catalunya, els nens van fer un vincle emocional amb aquesta significació de les matemàtiques. I en aquest moment van dir, uala, és que és una quantitat molt gran de persones. Però per què? Perquè ho van relacionar amb les seves pròpies vivències. Doncs, i jo crec que hem d'anar cap aquí.
Em sembla un exemple fantàstic perquè els oients també es facin una idea. I seguim a la secció Ciència Quilòmetre Zero, intentant desvetllar, doncs, a moltes incògnites avui. Marta, a veure, perquè encara ens quedava...
Sí, ens ha quedat potser l'assignatura pendent de veritat. Bueno, no ho sé, a mi és la que em crida més l'atenció, perquè ara socioemocional ho tenim clar, però aviam, hem entrat a la part més peluda, o almenys la que Twitter va generar més rebombori, perquè... Com es pot introduir el gènere i, sobretot, què vol dir introduir el gènere? Perquè, aviam, no vol dir que les mates les haguem de fer només pensant en les nenes, no? O sí? Aviam, Conxi, comences tu?
Bueno, jo crec que quan fem matemàtiques, com quan fem qualsevol altre aprenentatge, a l'aula tens nens i nenes i l'accés a aquests aprenentatges és per tothom. El que passa que quan tu dones referents de matemàtics et venen al cap homes.
i llavors trobar-te dones és més difícil. Llavors això és un anclatge que de manera inconscient les nenes poden anar emmagatzemant durant tot el seu aprenentatge. I quan arriben a secundària, com abans comentava el Víctor, què passa? Que les nenes es decanten més a aprenentatges potser més lingüístics o socials. I un altre tema és aquesta, no? La part més social. Potser les noies estan més decantades a fer feines més socials i no veuen aquesta part en les matemàtiques, quan és una part bàsica, no? Amb el Covid ho hem viscut, quan hem de fer estudi de dades de situacions de conflicte bèl·lic en països, les matemàtiques són molt importants, no? Però aquesta part relacionada amb el social no es veu tant i llavors potser les nenes no estan tan atretes. I un altre punt, no allò donant-li voltes, jo crec que també és a la rapidesa. Les matemàtiques sempre estan associades a una rapidesa de càlcul. I en l'etapa de primària, potser els nens són més, tenen un joc més dinàmic, més mogut, més ràpid, no? Aquesta part de competència els hi atreu més de forma general, sempre parlant de forma general, els hi atreu més als alumnes nens que no a les nenes, no? Potser les nenes tenen un joc més tranquil, més pausat, I aquesta rapidesa que s'associa a les matemàtiques fa que no se sentin tan atretes, no? Qui és bo en matemàtiques? Qui fa un càlcul establert i que, a més, el fa de forma ràpida. Però no té per què ser. Tu pots fer un càlcul matemàtic, pots tenir una diversitat de maneres de resoldre el problema i no fa falta aquesta rapidesa. I això de vegades no ho fem i no ho veiem clar. Llavors, un gruix molt gran d'alumnes, siguin nens o nenes, es queden com al marge o ells ja prenen la decisió de que no són bons en matemàtiques.
I tu com ho veus, Víctor? Tu que treballes amb alumnes més grans, no sé si la qüestió aquesta que ha apuntat la Conxi, que deia dels referents, creus que també té una influència important?
Víctor, em sembla que t'hem perdut.
T'entén ara? Hola.
Ara sí.
Vale, que jo crec que hi ha algunes qüestions que cal començar. Primer, no hi ha solucions màgiques. Per tant, hi ha tendències, estratègies que poden funcionar millor que altres, però no hi ha, diguéssim, panacees. I l'altra qüestió és que també cal posar en valor que hi ha molts llocs que s'està fent molt bé. És a dir, que aquí ens podem emocionar i sembla que ens posem a crítica el que s'està fent a totes les escoles. Jo crec que hi ha moltes escoles que estan treballant d'una manera molt potent i molt correcta. Llavors, deixeu-me fer una metàfora que jo crec que ajuda bastant.
Endavant.
Imagineu-vos que jo parlo d'activitat física, no? O sigui, és important tenir una bona activitat física diària, no? Hi ha moltes maneres de tenir una activitat física diària. Doncs si pensem en la competència matemàtica i fem l'analogia amb l'activitat física o el benestar físic, seria com si triéssim que a l'escola només promovem, per exemple, el bàsquet, i tothom ha de fer bàsquet. I llavors, quan comencem a fer bàsquet, ens adonem que on la gent falla és en els llançaments, perquè la gent té mala punteria. Per tant, ens hem de passar tota la primària promovent la punteria. I llavors estem confonent encistellar amb tenir una activitat física. I en comptes d'oferir a l'alumnat estratègies molt diverses per tenir una bona activitat física, que pot ser sortir a caminar, fer gimnàstica a casa, natació, esports amb pilotes, esports individuals, esports de grups... És a dir, si de tot el ventall de maneres de promoure l'activitat física ens focalitzem en una i la fem com més reproductiva i més mecànica, que és, vinga, encistellem fins que ens surti bé, doncs molta gent que podia tenir una bona activitat física acaba dient, jo no faré esport, perquè associem fer esport a intentar encistellar. No s'enteneu?
Sí.
És molt senzilleta. I llavors, respecte a la qüestió de com promoure el gènere, bueno, o com incorporar una visió de gènere, jo crec que aquí hem de partir de que les qüestions de gènere són transversals. Vivim en una societat patriarcal, el patriarcat és una construcció social que impregna absolutament totes les fases o etapes de la nostra vida, totes les situacions. Aquí la qüestió és fer-ho explícit, no? Per exemple, quin paper han tingut històricament les dones en les matemàtiques, no? Per exemple, hi ha hagut moments on les matemàtiques o alguns aspectes de les matemàtiques s'han valoritzat i llavors la dona ha quedat en segon pla. Per exemple, durant els anys 50 i 60, les primeres eres de la computació, hi havia moltíssimes dones treballant fent càlculs.
Com l'Ada Lovelace, això... per exemple, no? Exacte, que és una de les grans desconegudes i existeix, és la primera programadora de la història.
I durant tota la primera meitat del segle XX és brutal la quantitat de dones que treballaven industrialment en fer càlculs.
quan, diguéssim, això esdevé una professió una mica més valoritzada, de cop i volta desapareixen les dones. O sigui, hi ha molts exemples, moltes situacions de la vida quotidiana. El que deia la Conxi és clau. Per exemple, la masculinitat s'associa moltes vegades amb la competició. Clar, si nosaltres promovem unes matemàtiques competitives, ja estem projectant que aquestes matemàtiques són més pensades per nens. També, ja per acabo, el feedback que es dona. Hi ha diferents estudis, són molt curiosos, que han analitzat quins adjectius es fan servir quan es qualifica o es dona feedback a nens i nenes. A les nenes normalment s'associen atributs com és molt treballadora, és molt ordenada, és molt constant. En canvi, els nois, sempre hi ha de tot, però la tendència a la recerca mostra que es parla de, bueno, potser és una mica caos, però és molt brillant. Saps? És molt ocorrent. Saps? Aquest punt més de brillantor s'acostuma a associar als nois. Quan, després, quan els exàmens són que no anònims, diguéssim, no passa tant. És a dir, ja quan una persona agafa un examen d'un nen, ja com li té la predisposició a mirar-se'l d'una manera diferent. I tornem, no és culpa de ningú, és un sistema que s'ha construït socialment, que ens impregna i que inclús condiciona la nostra manera de pensar. I aquí el que hem de fer és ser conscients d'això i, per tant, abordar-ho també com a docent. És a dir, què podem fer per trencar amb aquests clichés o aquestes dinàmiques que ens porta la situació actual, que també hi ha una perspectiva de gènere, però en aquest cas és molt patriarcal. I el que hem d'intentar és incorporar una perspectiva de gènere que no sigui tan patriarcal, tan masculinitzada, etcètera, etcètera.
Déu-n'hi-do als deures, que tenim com a societat.
M'agradaria insistir. Hi ha moltes escoles que ho estan fent molt bé.
I tant, i tant.
Perquè si no, a vegades, quan es parla d'aquests temes, sembla que vas a criticar, i no és veritat. També s'ha de posar en valor la feinada que s'està fent i Conxi, hi ha centenars i milers d'exemples així d'escoles.
Evidentment, i afortunadament, no?, s'està canviant la metodologia, no? Avui parlem d'això, de com intentar reformular aquest currículum, però el cert és que les dades són les que són i les xifres així ho demostren, i per això nosaltres també som una mica contundents a l'hora de tractar el tema. Moltíssimes gràcies a tots dos, Conxi Lobillo i Víctor López. Moltes gràcies per passar pel matí de Ràdio Sabadell i sobretot per explicar, no?, i ensenyar-nos com intenteu millorar també les matemàtiques amb els vostres alumnes. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Que vagi molt bé.
I Marta, hem d'acabar, però encara tens un apunt, no?
Sí, molt ràpidament us vull fer una recomanació. Doncs aquesta temporada he pensat que acabaré cada secció de Ciència Kilòmetre Zero recomanant-vos alguna cosa. I per començar, m'agradaria dir-vos que us escolteu l'últim episodi de Les dones i els dies, on parlen dels efectes que ha tingut la vacuna de la Covid en la menstruació. I és que la majoria de nosaltres aquests efectes els hem anat descobrint sobre la marxa, quan els hem viscut en la nostra pròpia pell. I encara que no us vull fer spoiler, perquè de debò que aquest episodi val molt la pena, us aviso que en el programa expliquen molt bé per què és important incloure la perspectiva de gènere quan es fan assaigs clínics. I també anima a totes les dones que hem patit inflor, dolor, alteracions del cicle a què en parlem. Amb les nostres mares, amb amigues, amb filles, però sobretot amb professionals mèdics perquè es puguin estudiar aquests efectes. Perquè en un futur volem que la medicina tingui una mirada més atenta a la diversitat. Podeu escoltar el podcast d'aquest programa a Catalunya Ràdio, a la seva web i també a Spotify.
Doncs ens ho apuntem, Marta. Ens retrobem el proper mes. Que vagi molt bé, bon dia.
Adéu, adéu.
El sol que fa m'agafa per cantar i em faig un àudio que fa. No n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant, que a la vida hi ha coses més importants. No n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant, coses més importants.
t'acceleres i em dius per què li poses like a una foto de fa temps de l'estiu passat i que a més no em sostens. Has d'estar per mi, que és el que tu no entens. No tens cobertura però els missatges sí que els reps, que si trigo contestant és que m'importis menys. I si no ho entens potser millor que ho deixem. No t'ho prenguis malament. I jo assegut al meu sofà veient a fora el sol que fa, m'agafa per cantar i et faig un àudio que fa. I jo assegut al meu sofà veient a fora el sol que fa, m'agafa per cantar i et faig un àudio que fa. No n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant, que a la vida hi ha coses més importants. No n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant, coses més importants.
Al matí, amb Raquel García.